Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Va ser un dels actors còmics catalans més populars i importants del segle XX que va aconseguir fer riure tot un país en els temps grisos de la postguerra i de la dictadura. Ja fos el teatre, la televisió, amb els monòlegs, sàtires de costums i autèntics tractats de sociologia de l'època, aconseguia connectar amb la gent d'una manera especial perquè se sentia reflectida en aquell barceloní de classe mitjana. Es deia Joan Camproví i Alemany i ha passat a la història pel seu nom artístic, Joan Capri. Després d'uns anys fent teatre d'aficionats, Camproví va debutar al teatre professional a mitjans dels anys 50. Des de finals dels 50 i durant tota la dècada dels 60, va estar vinculat al Teatre Romea de Barcelona. Es va fer molt popular amb un tipus de personatge tragicòmic, estrafolari, bondadós, escèptic, maltratat per la vida i que vestia de qualsevol manera. L'interpretava amb naturalitat, meitat seriós i meitat trist. Encara que en privat era un home malhumorat i amb tendència a la depressió, amb les seves cabòries feia petar de riure. Alguns dramaturgs van començar a escriure fins i tot obres especialment pensades per ell. És el cas de Josep Maria de Sagarra, que va convertir la Bar de Molière en el senyor Perramon, un dels papers que li va donar més fama. Entre 1961 i 1972, Capri va enregistrar 28 discos de monòlegs. A banda dels 35 que van quedar fixats en vinils i cassets, n'hi havia d'altres que mai no es va arribar a enregistrar. Gràcies als escenaris, als discos i a la ràdio, la popularitat de Capri va anar en augment. La temporada 1962-63 va arribar a ser l'actor més taquiller de tot l'estat i el 1964 havia venut 100.000 discos, més que els Beatles. En els monòlegs retratava una societat marcada pels canvis econòmics, la comercialització dels 600, l'arribada del turisme o la compra a terminis, i ho feia parlant com la gent del carrer. El prestigi de Joan Capri es va consolidar amb les dues pel·lícules que va protagonitzar, les obres de teatre fent duet còmic amb Mari Sempere als anys 70 i la primera comèdia de situació de la televisió en català, El doctor Caparrós, amb què va entrar a la dècada dels 80. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, gràcies. Com va?
Capri? Tu havies seguit, havies sentit els monòlegs, etc.
Jo crec que com tothom de la Catalunya d'aquells anys,
sí. El meu pare, que tenia aquelles coses estrafolàries que fan els pares, en el cotxe es va comprar un comediscos. Això ja ningú sap què és, però era en el cotxe era un tocadiscos, però que es posava dins del cotxe. O sigui,
s'incorporava.
Saltava. Doncs recordo això, sortides amb la família, sentint el Capri saltant, allò perquè de tant en tant saltava un tros, perquè qualsevol forat de la carretera el disc saltava, i anàvem sentint el Capri. O sigui que això em sembla que era una experiència habitual.
És que ens hem de situar cap als anys 60, quan ja començo a tenir consciència d'aquestes coses, que està prohibit el català a tot arreu, que està prohibit a l'escola, que està prohibit a l'internat, que està prohibit a tot arreu, que no existeix a cap lloc, i de cop i volta surt un personatge que se'n riu d'aquesta forma de l'humor, que jo crec que ho ha fet molt bé el Jaume, bueno, el nostre convidat d'avui, que és extraordinari, que se'n riu de si mateix. Aquest humor català que comença, se'n fot, però...
Una mica tristot, també al mateix temps.
Bueno, és una mica allò, no?, que nosaltres, en fi, fem molta broma, però sempre hi posem la part final, ai, si sempre poguéssim viure així,
sí.
Ai, si sempre ens poguéssim riure de les coses, no? I a mi, aquest tipus de d'això...
Que encara no vagi pitjor.
Sí, exacte. Sí. No ens podem queixar d'aquest tipus de coses, no? I aleshores aquesta persona era una persona amb la qual tocava tots els registres de moltes coses. Des de la família, des de la... En fi, la família amb una família i un matrimoni que no existia el divorci. La qual cosa, clar, això creava unes complicitats determinades, perquè de sí, perquè aguanta la dona, sí, perquè, en fi, perquè l'havia d'aguantar.
Sí, sí.
No, o al revés, o perquè aguantava l'home, perquè la dona, en fi, no tenia capacitat de poder-se ni separar. O sigui, això ho hem d'entendre amb aquests anys sota l'època dura del franquisme dels anys 60, no? I aleshores, amb totes aquestes característiques, ho toca tot, fins i tot, diguem, aquesta mena d'ironia que fa amb coses que són exitoses pels catalans, no? És a dir, quan fa Baldiri de la Costa, clar, ell agafa Sant Baldiri. Sant Baldiri és el patró de Port de la Selva, eh? Hi ha un monestir que és extraordinari, que, en fi, ara l'estan recuperant, etc. Però se'n riu d'aquest mite de la Costa Brava, però se'n riu. Fa ironia, és a dir, tot aquest tipus de coses amb els quals participaves d'una cosa que t'identificaves molt, que era suau, no era molt profund, però que fins i tot això, de vegades, certes coses les havia ell mateix de censurar. Bueno, jo no sé si mai va voler fer crítica política. És que no se'n podia fer. Clar, és que ens hem de situar amb aquests anys. Clar, estem en una dictadura. I això d'intentar emblanquinar la dictadura franquista fa que no. Veiem que les coses, les més elementals, com era Bona Tarda, potser era un acte contracultural. Només explicaré aquesta història, ara ja ha mort, i per això ho puc explicar, que m'ho va explicar una vegada Lluís Permanyer. L'any 1963 o 64 ell va començar a treballar a La Vanguardia. I va entrar, i a la redacció de La Vanguardia, expressió seu, diré una cosa que és un pèl grollera, però és humana, eh? Va entrar a La Vanguardia i va dir: "Bona tarda." Diu: "Si m'arribo a fotre un pet," diu, "no hagués sigut més escandalós."
Caram!
63, 64...
A la redacció de La Vanguardia.
Bona tarda, el que va provocar. Això és en Capri. Amb aquest context hem de situar en Capri, eh?
Qui ens acompanya avui, i hem tingut la sort de tenir-lo un altre cop en el programa, és el doctor Jaume Aulet, professor de literatura catalana de la Universitat Autònoma, autor d'una llarga bibliografia de moltes coses, però avui ens centrem en una, no exactament una bibliografia, que també té material escrit, però autor, protagonista, no sé com dir-li, conferenciant d'una conferència que ell mateix anomena conferència espectacle. Joan Capri, el rei dels monòlegs i un dels mites de la cultura popular. Doctor Aulet, benvingut altre cop a La Vanguardia.
Moltes gràcies.
Això de la conferència espectacle em sembla que és un nou gènere, eh? No sé si literari o no, però...
Sí, això està molt bé, perquè capta molt l'atenció de la gent. El que passa que quan ho presentem, no ho presentem com una conferència espectacle, ho presentem com una conferència normal i corrent, perquè si no es perd l'efecte sorpresa.
Clar,
i després quan ho fem és quan apareix l'espectacle. O sigui, ara no ho hauria de dir per aquí, perquè si no ja...
No, una conferència.
Ja no.
Pepe Rubianes també ho feia, això, eh? Sí, les conferències que acabaven esdevenint un espectacle, vull dir que és una línia que s'ha d'explotar. En tot cas, es pot parlar de Capri com un personatge, com a font literària o com a objecte de la literatura, dels estudis de literatura?
Sí, jo com a professor de literatura contemporània he fet servir el Capri en les meves classes, perquè si expliques el teatre als anys 60, has d'explicar el Capri, perquè és un fenomen importantíssim als anys 60. I pensem que és l'època, a més, de... Ja havia mort Segarra mor el 61, que és qui havia acaparat el teatre català fins aquell moment.
I salvat, en certa forma.
Bueno, i després, els que estaven ocupant la palestra, diguem, del teatre més culte, eren el Ricard Salvat i el Joan Oliver i tota aquesta gent, que feien un teatre, sobretot el Ricard Salvat, polític, no? Realista, d'influència de Bertolt Brecht, que això quedava a les antípodes del que feia Joan Capri.
Popular, clar, no.
Per això, si mirem la crítica de Xavier Fàbregas, per exemple, que era un dels crítics cultes del moment, el Capri el deixa molt malament, normalment.
Clar.
Però s'ha de tenir en compte, perquè això forma part del context cultural d'aquell moment.
Però el teatre de Capri i el teatre d'aquella època que lligaríem en Capri sí que va tenir una tradició molt llarga, perquè ja en els anys 20 i 30... i abans, fins i tot,
abans,
aquest teatre popular, una mica d'estracanada...
Xaró,
etcètera, etcètera... Era una cosa bastant comuna en els teatres catalans.
Bastant comuna i, clar, el més conegut de Capri són els seus monòlegs. En parlarem.
Sí.
La tradició de la qual veu Capri no és la tradició castellana dels monòlegs de l'Ernitxes o del Muñoz Seca o d'aquests autors, sinó que és la tradició catalana. Una feina important que fa fa ell, no sé si conscient o no, és recuperar aquesta tradició catalana. I la tradició del monòleg és la de Rossinyol i la de l'època modernista. Mm. Pompeu Gené i altres autors menys coneguts, però sobretot el Rossinyol. El Rossinyol surt en els monòlegs del Capri. El mossèn Ventura, hi ha un moment que diu «És necessari creure». I no ho diu Sant Tomàs, ni Sant Lluís, ni Sant Joaquim, deixem-los tranquils, els sants, sinó que ho diu un home com Santiago Rossinyol, aquest gran català que sabia viure i que era una magnífica persona i que va dir, és necessari creure i desgraciat del que no creu, perquè aquest ja té prou feina per creure que no creu. Així és com s'acaba la cara A.
Ho ha fet sense llegir el text, eh? Sí, 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 de memòria.
Sí, sí. Perquè és ben bé que el Rossinyol era un dels seus models, i és veritat, mirem els monòlegs del Rossinyol i trobem coses que ha situat cada cosa en el seu context. Això ho hem de tenir present.
Per tant, en aquest sentit, també pel públic català, aquella tradició que podia haver-se estroncat, com tantes altres coses, després de la Guerra Civil, el fet de veure gent com en Capri o veure el que feia tant el pare Sant Pere com la Mari, etcètera, etcètera, era un lligam amb els arrels més directe,
sí,
no?
Sí, jo crec que sí, que lliga amb la tradició popular més genuïna, cosa que el teatre més culte en aquell moment... Bé, el Joan Oliver també ho havia fet, en algun moment, això se n'hauria de parlar en un altre moment. Però el Ricard Salvat i aquesta gent no tant, no? Eren més...
No volien tocar això, no?
Anaven més cap a un altre terreny.
Bé, volien, en certa forma, ser més europeus, ser més, sí, més cultes, més cultes,
més moderns. Era una opció política, era dir, davant de tanta caspa que ens transmet el règim, fer una cosa diferent que ho trenquem, i llavors de vegades és difícil distingir la popularitat de la caspa.
Era la cara i creu de la mateixa moneda, un amb un teatre popular, que és el cas del Capri, i el cas de, diguem, de tota la colla aquesta d'en Salvat, del que ve de l'Adrià Gual i tots aquests, tota aquesta escola.
Posteriorment en Puigcerver, etcètera.
Sí, tots aquests. Sí. Sí, és que el Ricard Salvat el vaig tenir de professor, i això era... Sí. No et criticava, no ho valorava, però no ho criticava. Ho valorava d'una forma...
Una cosa menor.
El Capri va treballar amb el Ricard Salvat, això ho coneixem.
Sí.
Va fer una obra amb el Ricard Salvat, i el Ricard Salvat l'havia d'acotar perquè no se n'anés per les branques, eh? Van pactar, pel que explica el mateix Ricard Salvat en els seus dietaris, que això ho coneixem de fa poc, perquè aquests dietaris s'han publicat ara.
Sí.
Va haver de pactar quina mena d'improvisacions, entre cometes, podia fer, però era una obra molt curta de Carles Soldevila, que es diu Civilitzats tanmateix, que la feien al final, després d'haver representat una obra de Jean Anouilh, que evidentment era culta i seriosa. I el teatre sempre estava ple, diu el Salvat, perquè la gent... esperava al final que fessin l'obreta amb el Capri, no? Ja. Però primer havien d'aguantar tota l'obra del Jean Anouilh. I és un recurs del Salvat molt intel·ligent.
Anem a parlar del Capri, si et sembla. Capri, que no es deia Capri. D'on venia això del nom, d'aquest nom artístic?
Ell es deia Joan Camproví. I, bueno, és una reducció del cognom. Pel que jo sé, va ser ell mateix qui es va buscar un nom artístic, diguem-ho així.
Que Camproví li semblava poc.
Camproví semblava poc.
Poc artístic per el que ell volia.
Sí, sí, sí.
Li venia de tradició familiar el món del teatre, o s'hi va trobar per la seva banda?
No, hi ha una biografia del Capri que va publicar l'any 64 el Josep Maria Poblet, que explica bastant tota aquesta infantesa, i no li ve de tradició. El Capri era d'aquests que a l'escola sempre hi ha un a la classe, tots ho hem vist, que quan s'expliquen acudits és el que explica acudits,
és el pallasso. El que tothom li diu el pallasso, sí.
Doncs el Capri es veu que era aquest. I així el van aconsellar que fes teatre, ell va treballar de moltes coses diferents, fins que va entrar com a teatre d'aficionats, allà ja va lluir, i llavors el van agafar pel teatre professional.
Ell era barceloní?
Sí.
O sigui, ja vivia...
Va néixer al mateix carrer que el Segarra.
Caram,
carrer Mercaders.
Això sempre...
Té
un punt, i això que era més jove que en Segarra. Sí. Aquest començament una mica, diguéssim, convencional, de persona, això, el pallasso que li agrada fer les bromes i es llença al teatre d'aficionats, etcètera, 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 com ho vivia la família?
Ell tenia 7 germans, el Capri, o ell era un dels 7, ara no ho recordo bé. Un dels germans hi ha un moment que li diu, mira, Joan, tu has de fer les teves coses, i si pot ser, les has de fer sol, potser perquè ja n'estaven farts del germà o perquè van intuir que es faria famós fent monòlegs, no? I que estaven una mica fins al...
Potser, clar, devia ser pesadet.
Devia ser pesadet, sí. Però tampoc que jo sàpiga, la seva família no ho va viure malament. Una família d'aquella època, no? A la postguerra, amb tants fills, no estaven gaire per butlletes.
Que tothom s'espavilés.
Sí, un s'espavilava contents els altres.
Sí, i contents amb això. A partir de treballar de teatre aficionat, imagino que d'això no podia viure inicialment, perquè teatre aficionat, si una cosa es caracteritza és perquè costa diners aquells que el practiquen, no? I no precisament en guanyen. Què va fer? Què es va dedicar?
Doncs, segons explica el Poblet a la biografia, va fer moltes feines diferents, des de noi dels encàrrecs en una redacció d'un diari fins a venedor de mongetes, diu ell, i que no sé exactament què vol dir ser venedor de mongetes, però això és el que diu ell, vol dir que va fer tota mena de feines. Però de seguida, després d'entrar al teatre aficionat, de seguida va entrar al teatre professional, ja a principis dels anys 50, cap als 52-53, ja va començar a fer algun paper en el teatre, papers menors, en castellà.
Clar, anava a dir, teatre... perquè realment molt poques obres catalanes es podien representar, no?
En castellà. La primera obra en català on entra en el teatre professional... Deixeu-m'ho veure per aquí.
Els papers.
Els papers que tinc per aquí és... aquí. El Camarada Cupido, una obra de Xavier Regàs.
Camarada Cupido, pel Capri, ha de ser un espectacle increïble.
Sí, però aquí feia un paper molt menor, Feia un paper molt menor. Però... així, aquí sortia la Paquita Ferrandiz, la Maria Matilde Almendros, i eren actrius en aquells moments conegudes.
Joves,
Capri era un desconegut i feia el paper menys important, que era un senyor que sortia i explicava una mica les seves penes en un parlament que no durava més de 2 minuts o molt poc, molt poc. I aquest parlament el va anar allargant i el va acabar convertint en el seu primer monòleg. De manera que aquesta intervenció, que començava durant molt poc, al final, les últimes representacions, ja era un monòleg.
I es feia gaire l'amo de l'obra.
Sí, es feia l'amo de l'obra. Això és el que expliquen,
Però això havia portat problemes a l'obra.
Bé...
Perquè no li havia agradat ni als seus companys ni al director.
No, però això estava pactat, Això algun dia deuria fer un afegit i el director, l'autor, el Xavier Regàs, deuria dir, això està bé, incorporem-ho, no? I pactaven aquesta incorporació. Vull dir, no és que tirés tant el dret, Tiraven menys el dret en aquella època, Menys el dret del que sembla, Tampoc és que improvisés tant. Llavors, quan va ser més gran, Llavors sí que...
Ja tenia prou taules, que es diu, i ja podia fer. Amb aquest primer paper que ja comença a destacar, li comença a sortir feines, comença a deixar aquelles feines de venedor de mongetes,
sí,
per exemple.
No, llavors ja es dedicarà al teatre. Es dedicarà al teatre professionalment. Molt aviat acaba sent el primer actor de la companyia del Romea.
Ja... Això és molt important, perquè el Romea era el gran teatre estable de Barcelona.
Estable de Barcelona en català.
En català. I per
de seguida és el primer actor del Romea. Camarada Cupido és del 55, ara ho he trobat. És del 55. I a partir del 57-58 ja és de la companyia del Romea i de seguida passarà a ser el primer actor. No fent monòlegs,
Fent papers convencionals, diguéssim.
Però... en els entreactes, això que feien abans, que ara ja no es fa, que es tira el taló, no? I es canvien els decorats de darrere i després torna a obrir el taló. Sí. En aquest moment, pel que sembla, Capri sortia davant del públic amb el taló tirat i feia algun monòleg per entretenir el públic en aquests entreactes. I això el va fer molt famós, també, aquests monòlegs que feia.
Clar, però això comportava que totes les obres havien de ser comèdies, perquè no em costa creure un drama que de sobte surta un dels protagonistes i comença a fer un monòleg que fa riure, no trenca massa el personatge.
Eren comèdies, Moltes vegades eren els mateixos autors que escrivien comèdies a mida per ell. Segarra en va escriure 3. El Salvador Bonavia també en va escriure algunes. El mateix Poblet en va escriure una. I d'altres, les escrivien per ell. També havia fet alguna obra no còmica, Sobretot al començament. Havia participat en alguna obra no còmica. Llavors suposo que això dels monòlegs no ho feien.
No ho sé. És d'imaginar.
Però no és el seu paper. De seguida ho deixa estar. Hi ha un moment que diu, en una entrevista amb Baltasar Porcel, al Serra d'Or, diu, veurà, la meva especialitat és el monòleg. o la comèdia, per entendre'ns, no? Jo parlo tal com sóc, així, jo parlo com un barceloní mitjà, fins i tot dient algunes castellanades, sóc un tipus del país. Volen que faci coses estranyes, coses intel·lectuals, o tragèdies, no, si voleu, què he de fer jo? Em xiularien, ja m'agradaria, ja, però no puc estafar el meu públic. Això em sembla que és una declaració bastant... Ni el seu públic ni el seu negoci, eh? També tot s'ha de dir.
Tal com comentava el nostre convidat, l'origen dels famosos monòlegs de Joan Capri té molt a veure amb el teatre. Aquesta mitja part dels espectacles, quan a l'escenari s'estaven canviant els decorats i ell sortia a explicar les seves històries. Eren monòlegs escrits en col·laboració amb escriptors i guionistes tan destacats, per exemple, com hem comentat, Josep Maria Sagarra, Josep Maria Espinàs, Valentí Castanys, Joan Vilacases, Joaquim Muntanyola i d'altres. El 1959 ja va aparèixer un llibre amb alguns d'aquests monòlegs, i el 1961 publicava els seus primers treballs amb la discogràfica Vergara amb títols tan recordats com El casament o El nàufrag.
Mare de Déu, jo al veure que la mare es posava d'aquella manera me'n vaig corrents a casa del capità i li vaig dir: escolteu, dic, això està malament, eh? Jo no sé com ho veieu vos, però jo ho veig malament. I de primer em va treure: fugiu d'aquí, mare, em va treure. Diu, primer haig de saber allà on soc, ni sabia allà on era, pobre home. I me'n vaig entornar una altra vegada allà a meva dona, però passar per la part del davant i ja vaig veure que la part del davant ja sucava, oi? Tot se n'anava en l'aire. Me'n torno a casa del capità i aleshores, molt més seri, jo li dic: escolteu, o ho dieu vos, això de sàlvese quin pueda, o doneu-me la gorra i ho diré jo. Ho diré jo. Aleshores el vaig espantar, va sortir esbarat l'home en la gorra: sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Pobret, aquells crits, encara sembla que els senti. Quin horror, no us hi vulgueu trobar. Sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Les dones i criatures primer. Això sí, això hi va haver ordre, es veu que hi ha el reglament humana d'aquesta manera. És l'única cosa que va ser. Les dones i criatures van ser els primers d'ofegar-se, pobrets. I quina manera de tirar gent a l'aigua sense més ni més. Escolteu, aleshores va veure que tot era un enredat. O sigui, la meitat dels salvavides eren pintats per les parets. No hi havia manera de treure'n. Va tocar un salvavides cada 200 o 300 persones. Clar, a mi em va tocar un, encara vaig tenir sort, però una pobra dona, gorda, aquestes dones que es fan en 4 dies, oi, gordes, li van donar un salvavides, pobreta, com un tortellet d'aquells de 10 rals a Sant Antoni. Entre diversos li vam posar una cama, però esclar, amb la cama en l'aire es va ofegar de seguida, pobreta. Jo no, ja dic, jo vaig tenir sort i em vaig trobar un que no perdia i el vaig tenir, i tenia una miqueta al dit, oi, perquè tenia un foradet, però vaja, vaig anar bastant bé i tothom vinga de cap a l'aigua. I de seguida, pobrets, aquella quantitat de gent que no en tenien allà al costat, i deixi-me'l, un pobre home, allà que no me'l podia treure a sobre, i deixi-me'l, que només vaig fins allà i li torno, jo, ho veia que anava amb mala fe aquell home, i deixi-me'l, i que no, home, que no ho veu que l'estic fent servir, jo li estava dient, i deixi-me'l. Zip, cap a baix. Pobret. Encara va sortir un moment a treure el cap i diu, ja no cal. Zip, ja no es va veure més. Només hi havia una persona, tranquil·la. Jo no havia vist mai una persona tan tranquil·la. Nadant com si no passés res. Després em van dir que era un fabricant de teixits. Diu, ui, aquest, diu que em fa temps que està maiga fins al coll. La meva pobra dona no la vaig veure mai més. No sé, com que es havia engreixat molt, les barques no la van voler, en canvi la sogra la vaig tenir penjada al coll, fins al moment me la vaig haver de treure de sobre, i escolteu, cap al fons, que no s'ho va fer dir 2 vegades, cap al fons. Aleshores em vaig donar compte que en el fons la meva sogra no era tan mala dona.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb en Jaume Olet i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de Joan Capri. I, doctor Olet, acabem de sentir això, aquest. Un dels, jo no sé si el monòleg més conegut de Capri o dels que més, segur, eh?
Segurament és dels més coneguts i, a més, sí, és dels primers, eh? Perquè va sortir en el primer disc del Capri,
sí,
el casament,
sí,
i el nàufrag.
Té la mà en aquests moments. Sí.
Aquest és el primer disc de Capri. I en el llibret que has esmentat dels monòlegs de Joan Capri, que és de l'any 59, o sigui, quan encara no era tan conegut com això, però l'editorial Millà ja treu el llibre dels monòlegs de Joan Capri i el primer de tots ja és El nàufrag.
Per tant, tenia allò...
Que realment...
Era conegut, conegut.
Tot i que, si el llegim aquí, el text no és exactament el mateix que després grava. Sí. No és exactament el mateix. Perquè ell no sempre els deia iguals, monòlegs. No sempre els deia igual. Ell tenia com un guió i anava fent... Quan el deixen gravat en disc, llavors sí que queda fixat el text. Això és una cosa important a tenir present. I quan els diem o quan els recordem, recordem un gravat. Text com si estigués fixat. Però no estava fixat, eh? No estava tan fixat.
Clar, són... No sé què dura exactament, però deuen durar 3 minuts aproximadament. O...
Bueno, la majoria duren 3-4 minuts i n'hi ha alguns que són més llargs. Els més bons són una mica més llargs, normalment. Sí. Duren 7, algun dura 8 minuts. El del mossèn Ventura és el més llarg.
Però això, esclar, comporta que amb un sol monòleg no fas un espectacle, perquè 3 minuts d'espectacle... Com era un espectacle de Capri?
No, els espectacles del Capri, quan feia teatre, ell feia les obres. El mossèn Ventura era una obra de teatre on ell feia el paper de mossèn Ventura. I entremig de les obres deixava anar el monòleg, o fragments del monòleg, ara un tros, ara un altre tros. Jo no l'he vist a l'obra, sí. No, evidentment. El que sí que sé és que tenia tant èxit que s'explica que el Capri rebia cartes a casa seva d'espectadors que li demanaven consell com a sacerdot. Això ho explica, que havia rebut cartes, vol dir que realment tenien molt èxit. I després, quan anava pels teatres i pels pobles, moltes vegades el que feia era ell monòlegs, i sortia a fer monòlegs.
I feia uns quants seguits.
Sí, feia uns quants, sí. L'espectacle era de monòlegs.
Per tant, la gent els devia conèixer i demanar, perquè els discos en qüestió eren molt populars.
Sí, sí. Sempre... Mira, ara, si voleu, fem una prova, Us puc fer un examen.
A veure...
Jo dic... L'amor se'n va, però...
Ell es queda.
Ell es queda. Sí, això ho sap tothom, no? Ell es queda. Això és del monòleg del casament de Capri. Si de cas que marxi tothom aquí, no? Llavors continua. Que això és de Josep Maria de Sagarra, precisament.
El text de Josep Maria de Sagarra.
Aquest monòleg està basat en l'obra del fiscal Requesens, que és una de les que Sagarra va fer adaptant una obra de Gogol que es diu El casament, precisament. Sí. Li va canviar el títol, li va posar el fiscal Requesens, que és el protagonista, i el Capri feia de fiscal Requesens, i el monòleg surt allà. Surt. Vol dir que això de l'amor se'n va, però ell es queda, ho diu el Capri, però és del Sagarra.
I ha quedat com una frase dita, una frase feta.
Exactament.
Catalana, sí. Habitual. No? Clar, el rerefons que hi havia, com hem sentit també amb això del nàufrag, i aquesta frase mateix també ho explica, tenia un rerefons que ara, diguéssim, políticament correcte, no és. La relació de parella que ell explica de matrimoni és un matrimoni amb el qual s'estimen perquè conviuen, però no més enllà. La sogra sempre és aquell personatge deplorable.
Sí. La tieta, que li donen bolets per veure si es mor.
Exacte. O sigui, realment, clar, l'humor negre té la seva gràcia, sens dubte, però ara no sé si aquest tipus de monòlegs podria resultar gaire atractiu, no?
Tu fas un monòleg d'aquests en una assemblea de la CUP, per entendre'ns, i et tracten de masclista, de racista, d'antiecologista i de tot el que et puguis imaginar. Però Capri no era ni racista ni masclista, era la cultura de l'època, la situació de l'època.
Sí, sí, sí.
No? Quan va en tren i diu, hi havia entre nosaltres un negre que aquest ens feia anar una mica estrets, però com que hi ha tants túnels, no el vèiem i ens semblava que anàvem més amples, és un acudit que avui no el podríem
fer. Sí,
no
el podríem fer. Graciós, però realment és políticament molt incorrecte.
En aquella època això no era vist com a...
Era part de l'humor natural.
Hem de saber. Si no podem cancel·lar el Capri per això, perquè el seu context era aquest.
Mm-hmm. En aquest sentit, com es vivia en l'època allò que deia el Capri, que comentàvem al principi amb en Josep Maria Soler, de si era políticament neutre o no ho era?
A veure, el Capri fa un humor blanc, evidentment. Però si tu files prim i te'ls escoltes bé, aquests monòlegs, pots trobar moments que realment són impressionants de crítica política, el que passa que passaven desapercebuts. Per exemple, el de l'Enterra Morts, és un dels millors monòlegs, dels més llargs també, un dels millors monòlegs del Capri, que el que vol ell és que la gent vagi als cementiris. I llavors diu que la gent no hi va i la culpa ve de dalt. La culpa ja ve de dalt. Perquè quan ve un ministre de l'estranger, blancs, negres, de tots colors, avui, gràcies a Déu, les portes estan obertes per tothom, els porten als cementiris? No els porten als cementiris. Perquè no costaria gaire dir, ara venga a ver nuestro cementerio, ya verá usted que bien colocaditos los tenemos nosotros aquí. I aquell home aniria i diria, pues sí, señor, buenos muertos tienen ustedes, les felicito. I quan anés a Barajas, allà, que tornés al seu país i els fessin seure en aquells sillons que els hi fan aquelles preguntes, li dirien, entonces, ¿qué opinión le merece nuestro país? Diria, pues yo creo que este es uno de los países donde los muertos están mejor. El monòleg continua, però aquí n'ha deixat anar una de grossa, és que aquest país és el país on els morts són a les cunetes, i estem en els anys 60, que encara hi són ara, punyetes.
Sí.
I que aquí hi ha un rerefons que tu el pots llegir políticament. El guionista que li havia fet aquest monòleg li va col·locar això, segurament. I jo no sé qui és,
I això li va semblar prou bé en Capri, o potser no ho captava? Perquè, no, és difícil de dir,
Jo crec que sí, que ho captava. Ell tampoc estava per aquestes coses, ell no volia fer teatre polític, però si n'hi deixa anar alguna, també, Els funcionaris dels ajuntaments també surten malparats, perquè quan se'n mor un, i ell està fent d'enterra morts, i tothom critica i dius que era un gandul, que era un gandul, que era un gandul, i diu, si volen, enterren vostès això, que jo no vull sentir-ho. Fins i tot una molt mala bava va dir que havia treballat a no sé quin ajuntament, que això ja no havia d'haver dit, que no té res a veure una cosa amb l'altra. Però quan van portar la làpida, al cap d'uns quants dies, normalment posa aquí descansa, aquí descansa, aquí descansa. Aquest no, aquest li van posar, aquí continua descansant. Vol dir que una mica gandul sí que ho era. Una crítica subtil als funcionaris dels ajuntaments.
I suau, però que és clar que també amb el context del franquisme no era senzill de mantenir això públicament. Una cosa era la broma privada que no transcendia, però és clar, això públicament tenia el seu pes. Coses més simples havien sentit.
Hi ha petits moments així en els monòlegs de Capri.
La gent l'entenia, el Capri. Jo recordo que explicava la gent que feien aquestes festes majors que es fan pels pobles de Lleida, que encara tan fortes, i Tarragona i tal i qual, i sí, tenia èxit, I ve el Capri, semblava que vingués, semblava que vingués.
Jo ara que he anat per molts llocs fent el Capri, m'expliquen moltes coses pels pobles i tot això. I una de les coses curioses que m'han explicat, per exemple, és que hi havia llocs que omplien quan hi anava el Capri i quan hi anava el Manolo Escobar. Eren les dues vegades a l'any o
dos
que omplien el teatre.
La manera com Capri entenia el teatre més popular va ser criticada sovint en els cercles més intel·lectuals. El seu èxit va sorgir en un moment en què la modernitat en el teatre català estava representada pel teatre èpic de Bertolt Brecht, l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual. Curiosament, el prestigiós cofundador d'aquesta escola, Ricard Salvat, com dèiem, va arribar a dirigir Capri. Segons va deixar escrit al seu diari en una entrada d'agost del 1963, Salvat es va entendre perfectament amb Capri, conscient que calia pactar amb l'actor fins on podia anar més enllà del text escrit.
En Joan Capri té encara més gràcia a la vida real que sobre l'escenari. Avui m'ha agafat un atac de riure que no he estat capaç de controlar. Ell, que estava, no sé si dir, que mort de por de treballar amb mi, o com a mínim molt inquiet, estava tot sorprès que a mi em divertís tant. Vaja, que em fes morir de riure. Em va costar molt deixar-me convèncer per en Xavier Regàs per dirigir l'obra que hem d'estrenar al Romea, en el marc del cicle de teatre llatí. Tot el plantejament que fa en Regàs em resulta una mica com desmesurat i elefantíac. Vol estrenar la seva versió de La Foc d'Empoany, de Jean Anouilh, juntament amb la reposició de Civilitzats, tanmateix, de Carles Soldevila. Jo li vaig demanar que proposés Civilitzats a un altre director, però no va voler de cap de les maneres. Per no fer enfadar en Regàs i per demostrar que no sóc tan impossible com es veu que es diu en el mitjà professional, vaig acceptar. Tothom esperava un enfrontament, una xocada apoteòtica entre en Capri i jo. I no l'han tinguda. Ens hem entès molt bé, amb molt de respecte l'un per l'altre. Jo vaig entendre que se l'ha de deixar molt lliure. L'havia de tractar com un actor de comèdia de l'arte. Vaig veure de seguida que en lloc de dir-li com ho ha de fer, l'havia d'esperonar. O sigui, posar-li elements que li puguin fer arribar o suggerir situacions. Avui hi havia uns plàtans que havien de servir per decorar l'illa. Ell se'ls mirava i jo li he proposat que jugués amb un d'ells. He tingut por que no derivés cap a la facilitat tipus Molino Rojo, però no. Ha començat a improvisar com es podia pelar i com se'l podia menjar. Semblava un mono menjant-se un plàtan. Ha tingut fins i tot moments d'una estranya poesia. Total, que he decidit incorporar el joc amb el plàtan a la representació amb gran sorpresa del mateix Capri. Amb aquell posat mig punxegut, mig reconcentrat, m'ha dit...
Així, això del plàtan t'ha semblat bé?
Sí, Joan, ho hem d'incorporar. Només em fa por el que dirà en Carles Soldevila. Tinc la sensació que ens dirà que no es poden acceptar totes aquestes improvisacions i afegits que hi posem, que mai no tenen el to d'alta comèdia, d'última elegància, que el seu text té. A veure què ens dirà.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Doctor Aulet, mentre tots aquests diàlegs passaven, ell col·laborava ja fins i tot amb autors teatrals, amb autors de prestigi, directors de prestigi, etcètera, etcètera. Per tant, Capri estava a dalt de tot. No sé com devia ser la seva vida personal. Es va casar, no es va casar, va fer família...
Sí, es va casar amb una persona de la professió, i va tenir una filla, sí. Mm. Tampoc coneixem tantes coses, de la vida personal.
O sigui, va ser discret, en aquest sentit.
Sí, sí, va ser més aviat discret. No en coneixem gaire. Coneixem anècdotes perquè, com has explicat al començament, era un personatge depressiu, el Capri, i que, vull dir que era molt diferent del seu personatge, del que estava representant. I
això fa que en Camprubí era depressiu, en Joan Capri era una altra cosa, diguéssim,
sí,
no?
Sí, el Capri era un actor que, pel que expliquen els que treballaven amb ell, li costava sortir a l'escenari, que a vegades l'havien d'empènyer perquè sortís, perquè deia no. I llavors quan sortia ja està, no? I llavors ja es transformava. Això hi ha unes quantes anècdotes o testimonis de gent que ho explica, Només va fer dues pel·lícules perquè el Josep Maria Font, que era el director, va tenir problemes perquè quan ja ho tenien tot muntat, que muntar una escena de pel·lícula costa el seu temps, deia, jo no vull sortir. I ho havien de guardar pel dia següent, i aquell dia el Capri no sortia.
Clar, això devia complicar molt la producció, moltíssim, sí. Moltíssim. I l'èxit també es va traslladar als ingressos econòmics? Va començar a guanyar diners?
Sí, home, esclar, sí, que va començar a guanyar diners. Mireu, vosaltres coneixeu l'anècdota aquesta, que segur que us ho han dit, de la persona que va a la caixa perquè li ensenyin els diners que hi té a dintre? Doncs això ho feia el Capri, segons
això
explica
feia.
Algú. Això és un dels que havia fet això. I que en tenia de diners i els volia veure.
Sí.
Sembla un monòleg gairebé.
Sí, això anava a dir. Sembla més aviat del seu personatge que no de la realitat.
Sembla ser pel que diuen alguns testimonis que això és real. Sí, sí que va fer diners. Ell era un empresari, de fet, també. Era el seu empresari d'ell mateix. Ell anava pels teatres i pel que m'han explicat, anant ara a fer les conferències, a tot arreu trobes algú que el seu pare és el que havia organitzat l'avinguda del Capri, que algunes vegades a la mitja part anava als organitzadors i els deia, si no em pagueu més, a la segona part no surto, perquè veia que hi havia molta gent, no? I que per tant havia demanat pocs diners. I això deu ser real, perquè si ho expliquen els que ho van viure, deu ser real.
Però era agressiu, ell, per la seva manera de
sí,
fer.
Sí, ell era una persona que la veies pel carrer quan ja era gran i et podies pensar que era un sense sostre, ell anava al Club de Natació de Barcelona, anava a nedar al club, i els que el veien en allà i el coneixien, perquè el Capri era molt conegut, veien un senyor amb un vestit de bany i una tovallola, que feia 30 anys que portava la mateixa tovallola.
T'haig de dir que el Club Natació Barcelona, això és gairebé una tradició, O sigui que els socis més grans, jo no he sigut soci mai, però m'ho han explicat altres que sí ho són, tenen aquest costum de deixar els parracs al màxim i anar amb... és una mena de tradició interna del club.
Si és una tradició, ja no dic res, però el Capri la seguia.
No sé si tothom la segueix, però que en tot cas és una cosa relativament habitual al Club Natació Barcelona, cadascú és com és. En tot cas, aquesta fama, aquests diners, en què es van traduir a la seva vida personal? Perquè si comentàvem que era un personatge amb un rerefons depressiu, potser això li devia afectar, no?
Que jo sàpiga, no es van traduir en res d'especial. El Capri no parava de treballar, ell mateix deia que no havia anat mai al teatre, o que no anava mai al teatre, perquè ell, sempre que anava al teatre, estava dalt de l'escenari. No podia...
No tenia temps d'anar
no temps a veure els altres. I que ell es dedicava a això. És el que li hauria agradar, no? No... I no es va comprar, que jo sàpiga, una segona residència.
Ja, per... Però això el devia convertir en un personatge realment molt singular dins del món del teatre, perquè, esclar, tothom el coneixia, tothom el saludava, molts li escrivien, el volien dirigir, però no es relacionava amb la gent del teatre, perquè, esclar, vivia la seva vida.
No,
això
no,
és una cosa tan estranya, no?
Bueno, s'hauria relacionat amb la gent que sortia de la seva companyia, evidentment, no? I els directors que el dirigien, però no vivia en aquest món dels actors de l'època. No, ell feia el seu...
I també devia tenir alguna persona, algunes persones de confiança que li portessin tot el tema, o també Capri va ser un home prou solitari?
Jo això no ho sé. Jo crec que s'ho deuria fer bastant ell, eh? Deuries...
Caram, bueno, això...
No,
és que tenia... revela un personatge
particular. A veure, tenia un representant, eh? Tenia un representant. Això sí, perquè hi ha testimonis del seu representant. I suposo que és el que li portava a coses, però treballaven molt...
Molt cadascú per la seva banda i amb els seus.
Bueno, anaven junts, no? Però un representant que li feia aquesta feina... burocràtica, diguem així.
Quins són els anys d'eclosió, on realment Capri estava
els
al de
tot? Els anys d'eclosió són els anys 60, des de que comença a gravar els discos, sobretot, fins a finals dels 60. Són els anys de més èxit, allò que dèiem, que va vendre més discos que els Beatles. Això és l'any 64, i tot just havia començat a gravar discos en aquell moment.
Al maig de 1968, Baltasar Porcel va visitar Capri al domicili del carrer Ferran per una entrevista que es va publicar a la revista Serra d'Or. El còmic va rebre l'escriptor mallorquí vestit amb una bata vermella i amb les ulleres fosques que duia habitualment. En l'entrevista publicada, Porcel mostra un Capri loquaç, que pràcticament no el deixa intervenir. No és estrany que acabés escrivint que Capri fa més d'actor conversant en la seva existència quotidiana que no en pujar a l'escena. Més encara, tenint en compte que després de trobar-se amb ell a casa, Porcel va anar a veure l'obra que estava representant aleshores, que es deia El Funerari, i no li va agradar. A l'entrevista, Capri repassava l'estil i el tipus de llenguatge que feia servir.
La gent ve a veure'm al teatre perquè n'està tipa, amargada dels gestors, de posar firmes de tot, i em veuen a mi, que faig riure sense complicacions, un tipus obert i humà. Per això tinc èxit. Faig vivents els personatges que interpreto.
Però no hi hauria...
Sí, vivents com ara amb El Funerari. Helena es belluga. L'espectador hi reconeix un personatge que ha conegut una manera d'ésser i uns tics, uns detalls habituals en la gent. Això és la base del meu teatre, l'encarnació que faig jo del tipus. L'obra potser no és una cosa de gran envergadura literària, ho reconec, però a mi em va bé, que és l'important. No voldria ferir els autors que col·laboren amb mi, perquè jo ho fem a mitges, els autors i jo, perquè el fet que hagin escrit una obra que em va bé a mi ja és un triomf, i naturalment, molts o gairebé tots aquests crítics intel·lectuals que diuen pestes de mi és perquè no els he estrenat l'obreta que un dia em van portar. Enveja, pura enveja tenen.
I si...
Res, home, res, enveja. Llavors van dient que si jo parlo malament el català, i ara... Davant aquest cinema i aquest teatre eròtics, vers? La gent vella i els educats pels nostres pares es queden bocabadats. Ah, però això és realisme, diuen, és la realitat sagrada. Doncs jo no faig cap brutó sobre l'escenari i practico un altre realisme. Que parlo com parla el català, el barceloní, i tothom se'n tira a sobre. I que si dic castellanismes i tal, que després resulta que no era molt llumés que dos o tres en tota l'obra. Però ja m'han encolomat el mort, en Capri i els castellanismes. I jo faig teatre i no escola. És a les escoles que l'haurien d'ensenyar el català. Ara començaran. Si dintre d'uns anys el barceloní parla d'una altra manera, doncs jo també. Això és el realisme. Heu d'escriure que en Capri és realista.
Això és En Guàrdia.
Uh, Jaume Aulet, com va passar amb tants i tants altres moviments culturals o persones fins i tot, la mort de Franco i aquell moment de la transició i la pretransició, la transició, etcètera, etcètera, també va trastocar el panorama cultural. Jo no sé si això li devia afectar molt directament a Capri.
Bé, és clar, hi ha una transformació aquí de moltes coses i el Capri cada vegada es va quedant com més antiquat, no? Diguem-ho així, van sortint coses diferents. L'èxit de Capri és als anys 60, bàsicament. S'allarga una mica als anys 70.
Potser amb el de la Mare i Sant Pere, no? Va ser molt popular aleshores.
Sí, perquè
els dos eren uns actors molt...
Sí, perquè amb el Ventura Pons, als finals dels anys 70, van fer un famós Don Juan Tenorio, no? El Joan Capri i la Mare i Sant Pere, que és l'arrel del que ara està fent el Buenafuente, de fet. I el director era el Ventura Pons. Vol dir que en aquell moment va, encara va... Per això ja són les últimes fuetades del Capri. Capri.
Les teatrals.
Les teatrals, sí. I, bueno, i de ser conegut el Capri a partir d'aquell moment, és que també, com que era una persona depressiva, al final va acabar tancat a casa seva sense voler veure ningú.
Però tot i això va tenir unes incursions televisives que sí. Li van tornar a revifar en bona mesura aquella fama que havia anat desapareixent.
Sí. Exactament, sí, la famosa sèrie del doctor Caparrós. Sí. No? Això és l'any 79, ja,
Ja hi estem, 79. Això per Televisió Espanyola, en aquell moment encara no havia nascut TV3.
Sí, sí. I encara el passen ara, de tant en tant, el doctor.
Es pot veure a la pàgina web de Televisió Espanyola, està penjat.
Van fer dues temporades, doctor Caparrós, Medicina General, i doctor Caparrós, Metge de Poble. El Joan Pera, Maria Matilde Almendros, el Carme Sansa... Segur que tothom ha vist algun d'aquests episodis. Després, l'any 90, van fer una altra sèrie per TV3, que es deia Amb l'aigua al coll, que era de monòlegs, però segurament aquesta ja no la recorda tanta gent. El doctor Caparrós és més conegut, perquè als anys 90 el Capri ja estava fora de lloc, no? Fora d'època, ja no era la seva època. El límit ja és el del doctor Caparrós.
El doctor Caparrós va ser una sèrie que va tenir un èxit impressionant, però és curiós veure, quan la veus ara, que està molt bé i els diàlegs són molt divertits i està molt bé, però el ritme no té res a veure amb el que després triomfaria. Per posar una comparança posterior, el Plats Bruts té un ritme, i és molt posterior, que no pas el doctor Caparrós, que és molt més lenta. Els diàlegs són molt divertits, estan francament bé. Però al mateix temps notes que el pas del temps hi afecta. Jo no sé si això en aquell moment ja es veia com una mica antiquat o no.
A veure, el doctor Caparrós és la primera comèdia de situació que es fa en català. La que s'ha repetit més i s'ha passat més per la televisió és Plats Bruts, però la segona
és el doctor
Caparrós. És la segona, ho era, quan jo ho vaig estar mirant. I, bueno, sense comptar el Mr. Bean i tots aquests,
però
no són
catalans.
El doctor Caparrós és la primera, per tant, és una innovació en aquell moment. O sigui, era passat de moda, és que no n'hi havia hagut cap. És el que hi havia en aquell moment. El ritme era més lent que el que veurem després, perquè les coses van progressant, no?, també, però en aquell moment devia ser...
L'ull que el mira,
devia ser el ritme habitual.
Com ho va viure en Joan Capri, la revifalla del doctor Caparrós?
Home, ell n'estava satisfet del doctor Caparrós, però li va costar molt gravar-los ja els capítols en aquell moment, perquè el Capri ja estava... a veure, per dir el guió no seguia ben bé el fil del guió. El doctor Caparrós, el personatge, anava amb audiòfons perquè representava que era sord, una mica sord, anava amb audiòfons. En realitat, l'audiòfon era perquè li anaven xivant el guió, perquè si ja no el seguia.
Sí, és revelador, és molt revelador.
I això ho gravaven en directe. I, per tant, algunes coses les havien d'improvisar per adaptar-se a la
situació. Ho feien tot seguit.
Tot seguit no ho sé,
però en tot cas,
ho gravaven en directe.
Amb la qual cosa canviava molt. De fet, era una sèrie que es basava molt en la feina actoral dels quatre. Un molt jove Joan Pera, la Carme Sans també molt jove, i dos veterans, que era en Capri i la Maria Matilde Almendros.
Sí, exacte, sí.
I poques vegades sortia algú més, diguéssim, era la base de...
On sortien alguns altres.
Sí, tant i tant.
Actors en aquell moment molt coneguts eren, però sí, bàsicament eren aquests quatre, sí.
Després d'aquestes sèries, Capri ja va deixar d'actuar. Per què? Perquè ja era gran o perquè també aquesta,
es va anar retirant dels escenaris, eh? Com he dit, al final va acabar reclòs a casa seva sense voler sortir, ja va abandonar l'escena.
I ja...
Que cosa més va fer.
Quan mor Joan Capri? Quin
any? 2000.
O sigui, ja en aquest moment...
El 1999 li vam fer un gran homenatge al Salvador Escamilla.
El de Radioscop, no?
Sí, perquè el Capri tenia una secció al Radioscop que es deia Capri Express, que feia monòlegs, que eren molt seguits amb l'Escamilla. I el 99 l'Escamilla li va fer un homenatge, es va publicar un llibre d'homenatge que es diu Capri t'estimem, amb tot de testimonis. Es van publicar 3 CDs amb el millor Capri, i hi ha gairebé tots els monòlegs, que ara es troben tots per internet. I això ja és un monòleg de Cluenda, no? Es va morir l'any següent.
Jaume Olet, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver tornat a l'Enguàrdia per parlar-nos de Joan Capri. El doctor Olet és professor de literatura catalana de la Universitat Autònoma i també autor d'aquesta conferència, no volem dir que és espectacle, per no desvetllar-ho, que s'anomena Joan Capri, el rei dels monòlegs i un dels mites de la cultura popular. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Jo no l'havia vist mai directament,
no?
Però sí que l'havia seguit amb les coses de l'època dels pares i del
els discos. Sempre. Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas. I amb les veus de Xavi Pujol, Josep Lluís González i Marc Lobato.